Radio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Estel.
Ja ho sabeu, que els dilluns fem Òpera Rock, però com que el dilluns vam tenir Víctor Rodrigo, avui la tenim amb ella. Correcte. Maria Boroncova, què tal?
Hola,
com estàs?
Tarda. Molt rebé, molt contenta de ser.
Oi, que bé.
Sí, a tope, a topíssim.
Ara.
Sí.
Què ens portes avui, va?
Doncs mira, com la setmana passada us vaig portar una petició popular i també una mica de peloteo a la teva persona, amb la teva òpera preferida. Doncs avui he decidit fer-me una mica peloteo a mi mateixa, vale?
Està bé.
Sí, mira, he tingut una mala setmana i he dit, saps què? Portaré una de les meves òperes preferides, saps?
Em penso...
que ja saps per on van els tiros, eh?
Primera, que sé per on van els tiros. Mm-hmm. I segona, que estaríem al meu top 3, també.
Sí o no?
Sí.
A tope, doncs vinga, va, som-hi. Va, us poso en context, perquè ja va ser un superboom en el seu moment. Mm-hmm. Ha tingut una vida escènica ininterrompuda, i això és supermeritori, des del dia de la seva estrena. Fixa't que Rossini, te'n recordes el de l'Elisir d'Amore i el dels Canelons?
Ara, doncs, l'Elisir d'Amore i Canelons, eh?
Sí, referents. Sí. Doncs ell va declarar que es tractava de la seva Bíblia particular. Sí. I Wagner, aquell de Tristany i Isolde.
Boníssim.
Sí, un gran amic nostre,
sí,
oi?
Sí.
Bé, doncs la definia com l'òpera de les òperes. Atenció, perquè escriptors com Goethe, Byron, Hoffmann o Flaubert l'han referenciat i, a més, amb passió. Kierkegaard la va prendre com a referència pels seus escrits sobre Eros.
Toma.
I molts compositors, com Beethoven, el nostre geni sord, del que vàrem parlar fa poquet, Chopin o Liszt, que ja en parlarem, van crear variacions sobre les melodies de l'obra. Mm. Així que avui, senyores i senyors, Don Giovanni.
Deia aquí, sobretot aquí, perquè estava parlant amb la Maria fora de micro i li deia, et puc fer una pregunta? No sé si aquest inici de Don Giovanni, Mozart, aquí s'inicia el que després serà el Requiem de Mozart. T'ho dic perquè...
Hi ha una cosa funesta, mortuòria, i tens tota la raó. No et podria dir que s'inicia el Requiem de Mozart, però sí el comença a composar els temes dramàtics i sobretot de mort d'una manera molt diferent, i són les que marcarien. Aquest Don Giovanni és un abans i un després en la seva composició per moltes cosetes que ara t'explicaré.
Bona
vida, Joan, molt bé. M'agrada.
Cosites.
Vinga, doncs som-hi i anem a esclarir això que preguntes, que té molt de sentit. Mira, durant el 1787, Mozart té 31 anys. I tot i que està molt malalt, recordem que ell està malalt molt sovint, es troba en ple apogeu de la seva carrera. Mm-hmm. Està tenint un èxit enorme amb les seves òperes. És absolutament feliç amb el seu compi d'aventures, en Lorenzo da Ponte, amb qui l'ha empatat fortíssim ja en aquest punt amb Le Nozze di Figaro i La flauta màgica. I són bàsicament el duo meravella del panorama operístic. O sigui, estan a tope. Es guanya bé la vida, té fama, reconeixement, i es troba, a més, en un moment creatiu completament satisfactori. Per què? Perquè pot explorar, pot fer el que li dóna la gana, pot passar dels convencionalismes del classicisme i treure del seu genial cap tot allò que l'apassiona. I què passa? I aquí ve la resposta a la teva pregunta. Que durant la composició d'aquesta obra pateix la mort del seu pare. Aquell que, ja sabem, tenia una relació tremenda de dependència, d'abús, toxicitat, però clar, va ser un impacte emocional per ell bestial, i sens dubte li dona aquesta volta, esta vuelta de tuerca a les seves composicions relacionades amb la mort. I aquest, precisament aquest, és el punt de partida. Mozart i da Ponte decideixen investigar sobre la vessant més teatral de l'òpera. Volen carregar-se les normes de comèdia, tragèdia, teatre i unir-ho tot per tal d'explicar una història. I en aquest context neix aquesta història, Don Giovanni, que està basada en el mite de Don Juan, del famós burladero de Sevilla, atribuït a Tirso de Molina, que ara es veu que no, però bueno, esto sería de otro costal, da igual, no importa. I aquest Don Giovanni és un drama giocoso, que vol dir drama còmic. Per què? Perquè el duo Meravilla veuen clarament que aquesta història no es pot encasellar És com a la vida. A la vida mateixa hi trobem tragèdia, drama, coses terribles, però també, i alhora, moments absurds, divertits, còmics...
Sí, així que...
Clar, però és que és així, clar.
Sí, 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 és així.
I ells ho van veure claríssimament i van dir, si aquesta història pretén ser real, no pot encapsular-se en les convencions formals de drama o comèdia. No, ha de ser una partitura tan complexa com les pròpies emocions humanes.
Més alegre, veus?
Sí, clar, perquè ha de passar per tot arreu,
ara.
Com a la vida mateixa, si no, què estaríem fent aquí, oi? Vinga, doncs com podeu anar sentint, ja estem davant d'un Mozart madur. A nivell compositiu, estem parlant, ja hem parlat moltes vegades, que a nivell personal la maduresa no li va arribar mai.
No,
que tu diràs coses de genis, jo dic falta de psicòlegs, aquí està, d'acord. Doncs aquesta maduresa compositiva el porta a fer una partitura increïble. Per què? Perquè ell no s'encaparra ni en fer lluir els cantants, ni fins i tot en la filigrana de la seva pròpia composició, sinó que el que vol és transportar-nos emocionalment a cada moment. I la seva música acaba sent l'instrument que ens porta a l'emoció. I la base d'aquesta emoció és la història, però sobretot els seus personatges. I el que resulta més important per l'època, i per primer cop es fa, és el perfil psicològic de cada un d'ells.
Com d'aquí,
És increïble, perquè te'n recordes que parlem de Verdi i de Puccini, i aquests protagònics que són tan propers i emmirallen l'espectador?
Sí.
Doncs va ser Mozart el primer en plantar la llavor de que això fos possible. El primer en fer personatges rodonets, amb su cara A i su cara B, complexos, més enllà de l'estatus, de la posició, una passada. I, atenció, perquè aquesta és important, en primer, en fer una presència femenina forta, rellevant i creïble. ¿Vale? Perquè allò de la damisela en apuros...
No.
Mira, no, Mozart i de Ponte...
Allò d'on són les dones,
No, ja n'hi ha prou de... Ai, per favor, rescata-me. No, basta, stop it, ¿vale? S'ho passen pel forro de la xirivia, Mozart i de Ponte, això, ¿vale? I aporten aquests personatges femenins una personalitat molt més forta, molt més complexa, fins i tot que la pròpia obra original.
Anem amb l'argument, Maria?
Sí, jo crec que ha arribat el moment, estem en context i ens situem al segle XVII a Sevilla.
Ui, quina calor.
Sí, total. Bueno, però només és un dia. Per què? Perquè l'obra ens narra les últimes 24 hores del nostre llibertí. Tot comença amb don Giovanni enmascarat, sortint del dormitori de la seva nova conquesta, que és doña Ana, que crida demanant socors al seu pare, il comendatore. Per què? Doncs perquè li han robat l'honor. Don Giovanni arriba al jardí i es retroba amb el seu criat Leporello, que tot i veure's arrossegat per la locura sexual del seu amo, el pobre home té valors, d'acord? És bona gent. Mira, fa el que fa perquè no li queda remei. I, clar, es veu constantment embolicat en merders terribles per culpa de les aventures del seu amo. És perquè et facis una idea, l'asno de Shrek? Sí? Sí, és Leporello.
Val.
Ok. Doncs quan Leporello i don Giovanni estan a punt de pugir, apareix el pare de doña Ana, el comendatore, retant el mamón aquest que ha ultratjat a la seva filla a un duel d'espases. Què dius tu? Hagués estat maco que el pare de l'ofesa hagués pogut assassinar aquest senyor? Doncs sí. Però, com el pitxaló, que és més jove, més fort i més àgil, doncs acaba ferint de mort el pobre home.
Clar.
I, a sobre, fugint de l'escena del crim.
Home, això no.
Sí. Oh, i tant. No, don Giovanni, muy romantizado, olvídate. Basura.
Fora, eh?
No.
Val.
No, ens el carregarem tot sencer, vale? Et sembla
perfecte.
Bé? Vinga, què passa? Que doña Ana descobreix el cadàver del seu pare.
Sí.
I plena de fúria, de ràbia i molt dolor, jura venjar-se amb l'ajuda del seu promès, don Octavio. Què dius tu? Aviam, parem un moment.
Va.
Si està el promès allà, que clarament és la millor opció per retar-se a duel amb don Giovanni, que el pobre comendatore ja està a la tardor de la seva vida.
Sí,
m'entens?
O sigui,
aviam, què merdes ha passat aquí? Què estava fent, Octavio?
Sí.
Estava fent? O sigui, la seva promesa està a l'habitació del costat, sent forçada, i aquest que feia? Escoltar heavy metal amb cascos d'inhibició del soroll?
Sí.
O què onda?
No,
és que no ho entenc. Molt malament, don Octavio. Mira, si em preguntes a mi, jo penso personalment que aquí hi ha una petita crítica molt subtil i molt vetllada, al matrimoni de conveniència.
Bona.
Sí, i crec que Mozart i de Ponte estan convertint el don Octavio en un sieso i en un covard i d'adivines.
Bona, molt bona.
Sí, és la meva opinió. Sí. Va, qüestió, estem a la introducció i ja hem conegut a lo mejorcito de cada casa. Sí, tenim a don Giovanni, que abusa i assassina, i a la contraposició, que és don Octavio, que bàsicament no fa res.
Déu-n'hi-do, quina veu.
Oh, és que tots són baixos i barítons, sí, sí, és sí, que sí. Te vibra el bajo vientre de la passión, oi que sí?
Sí, sí, sí.
Vinga,
sí,
va,
sí.
Seguim. Què passa? Que a don Giovanni tot aquest dramatisme li xupa un peu, d'acord? Sí. Sí. I què fa? Doncs, evidentment, és hora de buscar una nova conquesta.
Sí.
I troba pels carrers de Sevilla a una dama plena de fúria, de la qual ja havíem parlat tu i jo quan parlàvem de Mozart. A la meva preferida de tots els temps, Doña Elvira. Complexa, rodona, meravellosa, sisplau, escoltem-la.
Que esteu fesa, eh?
Home, perdona, sí, és sí, que la història és fosca, eh?
Clar.
Mira, jo t'explico. Elvira es va deixar seduir per don Giovanni. I un cop ell la va abandonar amb tota la càrrega de rebuig i humiliació...
Fatal. Vale?
El primer impuls que té ella és arrencar-li el cor. Eh?
No, és un ghosting del segle XVII.
Sí. Aleshores ella diu, vaig a arrencar-li el cor i a fer una escabetxina. Que dius tu, mal ahir l'autoestima amb l'herida gestionada?
Clar.
Sí, completament. Però aviam una cosa, escolta'm, Joan. Que tiri la primera pedra ara mateix,
sí.
Qui no hagi pensat exactament això quan ha patit un desengany amorós?
Clar.
Lo de Shakira se queda cortito.
Clar.
Ah, claro.
Sí.
Davant de te arranco el corazón... Pues,
és així.
Sí.
És així.
Qüestió, què passa? Don Giovanni, en veure una dona aparentment vulnerable i enfadada, fa un a por ella.
Ai.
Perquè és basura, este senyor. Eh?
Sí, eh?
Aleshores, no és conscient de que ja havien estat junts.
No ho recorda.
Basura, immunda. Però què passa? Que quan es troben cara a cara, pam! El tio agafa i marxa cagant llets.
Home.
De ai, que miedo, papi. T'ho juro.
Covarde.
Sí, sí, sí. Per què? Doncs perquè, exacte, perquè és un covard, perquè és incapaç d'encarar una conversa adulta. Així que, dicho lo dicho, pies en polvorosa i allà queden ella i el pobre criat Leporello, altrament conegut per nosaltres com Asno, ¿vale? Ella flipant, esclar,
claro,
però esto què és? Esto qué basura és?
Claro.
I Leporello fa el clàssic de el problema no eres tu, querida, sinó el mamón del meu jefe, claro, d'acord?
Claro,
que,
claro.
Per cert, a partir d'ara ja no li diré don Giovanni més. Ara
Val.
Serà mamón, eh?
Val.
Sí. Mamón, ja està, perquè ja no el romantitzem més,
sí,
eh?
Sí.
Vinga, va. I què li explica Leporello? Doncs que el seu jefe és un putero, vaya.
Sí, és així.
Escoltem-ho, escoltem-ho. Sí. In Italia 640. In Lavagna 231.
100 in Francia, in Turchia 91. No! Toma ya.
Exacte, aleshores l'asno li diu a Elvira que aquest senyor pues, ja s'ha trincat a més de 1.003 persones a Espanya, només a Espanya.
Només
o sigui,
Espanya,
el catàleg suma unes 2.000. I què passa? Doncs Elvira fa un canvi de xip. Diu,
sí.
Això de la venjança no acaba, no funciona, de fet,
vale.
No. Així que activa la sororitat a tope, vale? I fa un canvi de plans. S'ha acabat posar el focus en ell. És el moment de protegir i advertir altres dones de qui és realment don Giovanni el mamón, perquè cap altre torni a patir. In Italia 640,
in Lavagna 231. Va comptant països i números?
Sí, senyor.
Home, Déu-n'hi-do, eh?
Impressionant.
Clar, tu eres.
Més de 2.000.
Clar.
Tot, a todes.
Escolta'm.
No, mamón, sí, que
sí,
ja
sí,
està,
sí.
Ja, però sí. Vinga, va, fem un canvi d'escenari. Perquè seguint els passos de la fugida del mamón, ens trobem a les festes de prometatge de dos camperols, Masetto i Zerlina. Què passa? Que en veure la jove núvia, sí. Don Giovanni no es pot resistir i desplega totes les seves armes per conquistar-la i aprofitar el seu dret a pernada.
Ara.
Home, per favor, mira, que tots aquells que no ho sapigueu, és el terrorífic costum que donava dret als amos anar al llit amb les donzelles que tenien al seu servei just abans de que contraguessin matrimoni.
Sí.
Cosa que a Mozart i a Da Ponte, i a mi també, evidentment, ens fa molt fàstic a tots. Sí, i ells dos ho denunciaven tot sovint a les seves òperes sempre que tenien ocasió.
Ah! Mira tu el don besura aquest.
Ah, sí? Bé, però veus que això és tendre i bonic?
Sí.
I saps per
ho
què?
Ho sembla, eh?
Ho sembla, perquè ell no va allà a dir-li «Voy a usar el derecho de pernada». No!
Ah.
No, no, no. Va i li diu «Ai, Gerlina, mira, et portaré al meu castell. Després ens prometrem. Et convertiré en una dama de l'alta societat i tot serà preciós.
Home.
I t'estimaré per sempre».
Home.
És que és un porc.
Lleig.
Veus? I clar, què passa? Doncs ella veu un senyor atractiu, poderós, amb possibilitats de donar un pas endavant econòmicament, i dubta, dubta fort, tan fort que a punt va estar de caure amb braços mamonils. Eh? Però no, què va passar? Pam! Mi querida doña Elvira aparece en acción. Arriba just a temps per advertir-la i desbaratar els plans del seductor.
Nota que s'emprenya el senyor Basura, eh?
Sí, notes aquí ja la tensió?
Sí, sí, sí.
Doncs per què? Perquè la trama continua. I com continua? Doncs mira, la filla del comendatore, doña Ana, i el seu promès don Octavio, el que no fa res, descobreixen finalment l'identitat de l'assassí, que és el Mamón, com ja tots sabem.
Clar.
I què fan? S'alien amb dona Elvira per desemmascarar el malvat. També Maseto, que és el camperol que s'havia de casar amb la pobra Zerlina, ha desplegat tot un petit exèrcit de camperols per capturar-lo. Sentiu la tensió per aquí? Així que tenim bàsicament mig Sevilla buscant a don Giovanni per venjar-se. Però, malgrat tots els esforços, el Mamón aconsegueix fugir una vegada més.
Fatal.
I com ho fa? Intercanviant la seva roba amb la del seu criat Leporello. També, evidentment, aprofita la vinentesa per forniciar-se diverses criades.
Ja que estamos por allí.
Sí, sí, sí. I el nostre pobre asno Leporello està a punt de morir per això. Sí, és correcte, estan a punt d'assassinar-lo, però al Mamón li és absolutament igual. I mira, després de tots els folleteos i fugides per la correlació general de tota la gent que li vol mal, don Giovanni i Leporello acaben amagats en un cementiri.
Toma ja.
Mira, és una nit fosca, de lluna plena, i entre la boira descobreixen l'estàtua del comendatore, aquell que havien assassinat, que havia assassinat don Giovanni. Leporello, pobre, es caga viu de por.
Clar, tu iràs.
Clar, perquè ell ho percep com una terrible senyal. Però què passa? Que el nostre Mamón aprofita per fer mamonades i decideix vacilar un cop més. S'enfronta a l'estàtua i fins i tot la convida a sopar.
Home. Molt lleig el que està fent aquest senyor, eh?
És molt
lleig.
No t'agrada, no ens agrada gens.
No, no, no.
I tampoc li agrada l'univers, perquè de cop i volta, en un silenci sepulcral, els elements sobrenaturals intervenen i el cap de la figura de marbre es mou afirmativament acceptant la invitació. Guardate, guardate, marbadrone,
repeteixo, guardate, això collona, eh?
Sí.
Clar, clar, clar.
Clar, clar, Leporello està mort de por, perquè tot plegat té una mala pinta terrorífica. Però què passa? Que don Giovanni decideix preparar un banquet pel seu convidat de pedra.
Sí.
Està clar, ho perceps, que al final s'acosta, però ell, tan vanitós com és, no és capaç de veure-ho. I abans de que tot se'n vagi a la porra, la nostra dona Elvira encara fa un últim intent.
Mira l'ella.
Sí, que dius, per què? Doncs jo us ho dic. Doncs perquè és bona persona. Perquè encara té esperança. Perquè ella l'ha estimat de veritat i necessita mirar-lo als ulls per últim cop i demanar-li que canviï, que no faci més mal a les persones, que no jugui més, que se'n penedeixi abans que no sigui massa tard. Però com us podeu imaginar, no serveix per res. I atenció, aquí he de parar un segon.
Sí?
Sí, sí.
Val.
Sí, tinc un missatge per les dones del món.
M'agrada.
Tinc un missatge.
Som-hi.
Heu vist el que he dit? No serveix per res.
Ara.
Que no, que qui no és generós emocionalment, qui no s'ha treballat, no canviarà mai. Deixeu-ho estar, deixeu-ho estar. Que el vostre amor, per gran que sigui, no pot canviar ningú que no ho desitja. Ok? Us estalviarà molts mals de cap. D'acord, fins aquí el meu consell. Música.
O Giovanni, Giovanni.
Perceps la cosa fosca?
Sí, sí, sí.
Les forces sobrenaturals?
Ara.
Per què? Doncs quan ha quedat ja més que clar que no hi ha redenció possible, que aquest mamón no canvia ni canviarà, apareix envoltat de la broma i la penombra l'estàtua del Comendatore al Palau.
Compte aquí.
Sí. I ha vingut per fer una última pregunta, i és, don Giovanni, te'n penedeixes? A aquestes alçades totes i tots tenim clara la resposta, oi?
Sí, 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 tant.
I què passa aleshores? Doncs que les portes de l'infern s'obren per acollir amb els braços oberts aquell que ha ferit a tantes i tantes persones.
Ara.
I així, gràcies a la intervenció de les forces sobrenaturals, Mozart, De Ponte, Tirso de Molina, Molière, Zorrilla, jo misma, condemnem a l'infern a més gran dels mamons, don Giovanni.
No sé si se'n diu ària d'això, però és preciosa aquesta ària.
És un terzetto. I he posat la peça més angelical perquè, queridos, el mal ho ha muerto. I soy feliz.
Que bé, eh?
Oi? Mira.
Deies que Mozart creava un canvi de paradigma en el món de l'òpera.
Sí.
També en això.
Sí. Sí,
això. És just...
L'obra no s'acaba així.
Ah.
Esto lo he escogido yo porque me hace feliz.
Val.
Per què? Perquè així, senyors, s'acaba aquesta obra mestra de la història de la música i de la cultura occidental. Té un equilibri, com heu vist, perfecte entre tragèdia i comèdia. És una definició musical i dramatúrgica perfecta dels seus personatges i resulta una revolució. Per què? Pel to contestatari del xoc entre l'univers moral elevat i l'oposició titànica del protagonista. I quina és la meva conclusió? Doncs una obra mestra amb una clara moralina. Responsabilitat afectiva i generositat emocional. I si no, ardet en el infierno.
Tan angelical com aquesta, com aquest tercet d'aquesta òpera, és la nostra directora escènica i divulgadora musical, Maria Broncova, que esperem el proper dilluns per explicar-nos més òperes com aquesta.
I tant, amb molt de gust.
La gràcia i l'amor per la música amb què ho fa. Gràcies, Maria, fins al proper
moltes
dilluns, que vagi molt
bé.
Radio Estel.